Radio Vilafranca.
Dissabte hi haurà jazz a Vinzeum. És el darrer concert de l'any de Jazz Club Vilafranca, que justament estan d'aniversari. Així que aquesta secció setmanal amb l'equip de Vinzeum comença a ritme de jazz. A l'estudi de Ràdio Vilafranca hi tenim el Marc Laguna, de Jazz Club Vilafranca. Ben tornat.
Gràcies, bon dia.
I també ens acompanya la Cecília Gené, de Vinzeum. Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Marc, 90 anys de jazz a Vilafranca. Aquí sumem diferents iniciatives, no?, fins que entra en joc Jazz Club Vilafranca.
Sí. Els 90 anys és un aniversari bastant curiós, perquè va ser exactament el mateix dia que es farà el concert aquest dissabte, quan es va fundar la primera idea de Jazz Club, que es deia Hot Club.
Un 20 de desembre, per tant.
Un 20 de desembre, de l'any 1935.
Puc fer un apunt? Tenim coses al centre de documentació, per si algú està interessat. Tenim
fotos.
Coses d'arxius i tal, dels inicis del jazz.
Del Hot Club.
Sí.
Interessant. Sí, sí, va ser... Bueno, diguéssim que el Jazz Club que hi ha ara, el que som nosaltres, no és directament...
Hereu
de...
Hi ha un trencament, no?
Sí. Que no té a veure amb la Guerra Civil ni res, va ser que als anys 70 el que havia començat l'any 35 va anar com amb diferents metamorfosis, però als anys 70 va desaparèixer i més o menys sempre anava de la mà d'un personatge que es deia Ramon Ferrenin, que va ser el president al principi, em sembla, i suposo que després també va ser el president, perquè això acostuma... La Franca no és tan gran i sempre que hi ha una persona que lidera, tothom li
encarrega...
Sí, sembla. Però bueno, sí, ell va ser el que ho portava, junt amb gent que també va estar formant una escena que hi havia en el seu moment, que va començar sent més de... Pues una gent que li agradava la cultura de la música i estaven com... No, compartint música, etc. I va anar al real també d'un parell de bandes que van sortir d'aquest col·lectiu i es va anar com convertint més en un... a mi del temps, en un club en el qual es programava en concert de forma més... Es va convertir en algo més d'un lloc on anar...
Escoltar,
no,
jazz.
Per un públic que no fos part del club, diguéssim, no?
Sí, sí.
I en general estava al voltant del casino. Va tenir èpoques en les quals van sortir-ne, però estava sempre al voltant del casino, al principi només fent servir l'espai, després formant una part de lo que és l'entitat del casino. Després va aparèixer el Sam Café, que, no?
I va agafar el testimoni,
sí,
una mica, no?
Sí, i els anys... És que ho tinc aquí muntat, no m'ho sé de memòria, perdoneu. Però l'any 2000 i pico va ser quan... El 2006 va ser quan es va fundar el Jazz Club, que ara existeix, no? I que entremig, entre els anys 70 i el 2006, doncs van haver-hi alguns... intents de, bueno, pues, algo més informal, que s'anava tocant, no sé, el trànsit, per exemple, s'hi va tocar, en els llocs que no existeixen ja també s'hi tocava, i el 2006 es va reiniciar el que ara seria el club on jo formo part.
El Jazz Club Vilafranca.
El Jazz Club Vilafranca, que va començar el casino també, em sembla, fent-se concerts, però a partir del 2013 és quan ja es surt del casino i va començar... programant-se entre el Vinceum i el Fòrum Verger, i ara és només exclusivament el Vinceum.
En tot cas, sempre us heu considerat hereus d'aquell Hot,
sí, sí,
Club, home. I d'aquesta,
sí,
història.
Sí, sí, òbviament. Vull dir, els hem sigut hereus, almenys, no sé.
D'esperit.
Sí, sí, sí.
I per festejar aquests 90 anys de la primera associació de jazz a Vilafranca, aquest dissabte proposeu un concert molt especial.
Exacte, sí, sí, és a l'Open Jazz Collective, que vindria a ser... O sigui, una mica he estat mirant, no?, que els anys 30-35 van sorgir un parell d'orquestres, després va sortir un quintet, però al principi van sortir unes orquestres, no?, que entenc que en aquells anys doncs el jazz encara era un jazz de big bands, no era un jazz d'orquestres petites, i curiosament el concert d'aquest dissabte no és un grup de jazz habitual, diguéssim, de format petit, sinó és una petita orquestra. Són cinc saxos amb secció rítmica de guitarra i piano, bateria i baix, no?, més el director. Per tant, és com... No sé, jo crec que és una mica una coincidència, però crec que és divertit, no?, pensar-ho, com que va haver aquella primera orquestra que es deia... Royalty i Orchestra o alguna cosa així, i que eren una petita orquestra, i ara aquest dissabte doncs és una petita orquestra formada per gent d'aquí, no?, molt lligats a l'Escola de Música alguns i al, bueno,
per cert, que hem començat escoltant Open Jazz Collective, però no té res a veure amb el que sonarà aquest dissabte. El que hem escoltat eren els Nine Pieces, que ha compost Àlex Cassanyes i que acaben de registrar i de publicar recentment. I aquest dissabte recuperen partitures històriques, oi?
Sí, sí. Et sembla que, pel que he vist, un parell o tres de cançons seran o sigui, originalment... O sigui, el que fan a l'Open Jazz Collective, en general, és fer arranjaments. Tot i que també fan originals, però una mica el que jo he vist més és que doncs, fan... No, han fet arranjaments del Jim McNeely, que és un compositor i músic més lligat a la Big Band, i crec que el que han fet doncs, ha sigut agafar dos o tres cançons o cançons, peces musicals de l'arxiu del Vinceum, que no sé molt bé quina temàtica hi ha en connexió amb el Jazz Club, potser no n'hi ha, però sí que les han rearranjat per aquest format de banda, i també música que em sembla que havien gravat uns arranjaments de Shostakovich que va fer el Roger Martínez fa...
El 2020.
Fa un temps, i altres peces de diversos membres del grup que han arranjat per la formació seva, sí.
Per tant, un concert únic per celebrar aquests 90 anys de jazz vilafranquí.
Totalment, sí, sí.
Aquesta és la darrera proposta de l'any, aquest dissabte, com sempre, a 8:45, a l'Auditori de Vinceum, amb Open Jazz Collective, i ens avances la primera cita del 2026.
Sí. Sí, tindrà lloc el dia 17 de gener, i és un grup que es diu Nucli Trio, molt basat a Barcelona, perquè és un grup que una mica el que portarà és un projecte homenatjant també, no?, a una escena que va haver-hi, una primera escena de jazz modern que va haver-hi a Barcelona als anys 70, que... Bueno, doncs van ser una mica els precursors de l'escena que hi ha ara, a Catalunya, quasi diria, no? Llavors és com una mica fan un homenatge als inicis del jazz contemporani a Catalunya.
Acabeu el 25 i començareu el 26, retent homenatge
Exacte.
Als històrics del jazz a casa nostra.
Sí, sí.
Doncs aquest dissabte, Open Jazz Collective, celebrant aquests 90 anys de la primera associació jazzística vilafranquina. Gràcies, Marc, i bones festes.
Igualment, a tots. Thank you.
Passa un minutet d'un quart de 12 i seguim ara des de l'estudi i en connexió telefònica a l'estudi la Cecília Jané i a l'altra banda del fil telefònic el flamant guanyador de la 12a edició de la beca Emili Giralt i Reventós Cultures del Vi, l'antropòleg vilafranquí Eloi Cendrós. Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Cecília, recorda'ns en què consisteix aquesta beca i quina serà la tasca de l'Eloi a partir d'ara, perquè se li gira feina.
Sí, sí, té un any de feina. Segurament ja ha anat fent feina prèvia, però perquè només de presentar-se ja has de presentar un projecte que ja ha d'haver fet una preparació prèvia, no? No pot ser un projecte sense que puguis demostrar més o menys, no?, per on tirarà aquesta recerca. En tot cas, la beca Emili Giralt el que busca és tirar endavant projectes de recerca relacionats amb la viticultura, amb la història del vi, la cultura del vi, però sempre des d'una vessant més de... Parlem de lletres, de la vessant humanística, no científica, en el sentit de laboratori químic i... perquè les ciències humanístiques també són ciències, però aquest és un altre debat. Ja en portem 12 i jo personalment aquest any m'agrada, no he estat a les deliberacions del jurat, això no, però m'agrada que sigui una recerca d'antropologia, perquè molt habitualment són coses relacionades amb la història i oferir aquest punt de vista diferent, doncs penso que està bé, que eixampla una mica el camí del món del vi. No té per què ser només la història, no?, el passat.
Ha estat disputada la beca? Saps quants treballs s'han presentat? No.
No ho sé. A veure, mai són masses, això és veritat, perquè és una recerca
molt acotada, molt específica, no?
Sí, és un tema molt... Tot i que són totes les ciències humanístiques, però no deixa de ser un tema concret sobre la vinya i el vi, i a més la fem cada any, aleshores doncs mai hi ha centenars. Això no és així. El treball s'ha de fer al llarg d'un any, aquesta recerca. Donem 6.000 euros per cada beca, i ha d'estar escrit en català. Això també és una altra de les condicions indispensables, no?, per presentar-s'hi.
L'Eloi Cendrós és antropòleg, docent al Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona i investigador al grup de recerca CRITS, i el projecte amb el qual ha guanyat la beca, no sé si serà el títol definitiu, es titula Valor, preu i conflicte, 2 punts, una etnografia sociohistòrica del sector vitivinícola penedesenc. Explica'ns quina és la intenció, Eloi.
Bé, doncs mira, la intenció, podríem dir que el treball té dues finalitats, no? D'una banda, cobrir, no?, una certa llacuna historiogràfica que ens trobem en els estudis relacionats amb el món vitivinícola en termes generals a Catalunya, no? Tenim tota una constel·lació d'historiadors dels mons agraris a Catalunya, que han fet una feina increïble, no?, i que a mi m'ha servit molt, me'n sento hereu, per dir-ho d'alguna manera, però és una feina que en bona mesura acaba el seu recorregut a finals del XIX, principis del XX, no?, el 36, per dir-ho d'alguna manera. I en aquest sentit em semblava que hi havien hagut prous transformacions, prous interessants en el sector vitivinícola dels 40 cap endavant, no?, que valia la pena d'una forma o altra recollir, no?, en aquest sentit, com fer una feina historiogràfica però de la història més recent, més immediata a casa nostra. I de l'altra banda, doncs com bé comentava també ara la Cecília, doncs fer una aproximació etnogràfica, no?, des de les ciències socials més enllà de la historiografia, no?, una aproximació que ens permeti acostar-nos, doncs, a les quotidianitats, a les vivències del sector, no?, a les economies, a una miqueta aquestes textures, porositats, rugositats, que a vegades no apareixen en els relats doncs de l'economia en majúscules o de la història en majúscules, no? Fer aquesta aproximació etnogràfica em semblava que era interessant, com per aportar llum sobre alguns aspectes del sector que alhora són una mica tabús, no?, com aquesta qüestió de la crisi del preu.
Per tant, furgaràs darrere aquest preu del raïm buscant conflictes, buscant què està passant. Per què?
Bé, Clar, hi ha una qüestió que potser té, bueno, té a veure amb l'enfocament antropològic, no? que fem de les coses, que és que passa una mica per interrogar-nos o per qüestionar les qüestions que tenim naturalitzades, no? Per dir-ho d'alguna manera, assumides, que succeeixen o existeixen una miqueta com si, per si mateixes, no? I la idea del preu del raïm, no? Sona, no? És un element que plana per damunt dels discursos i dels imaginaris com una cosa que existeix, no? El raïm té un preu i més o menys cada any hi ha com una mena de punt de referència. Però, clar, és important fer-nos la pregunta, no?, de com es construeix el preu del raïm. El preu del raïm no és una cosa que... I dic el preu del raïm perquè és una expressió reduccionista, en darrera instància. No és que el raïm tingui un sol preu, però circula aquest imaginari de que el preu del raïm existeix, però en darrera instància el preu del raïm es construeix, no? Hi ha un conjunt d'actors que participen en aquests processos i un conjunt d'inèrcies històriques, doncs, que tenen a veure amb la relació, amb la propietat de la terra, el Penedès, amb la configuració d'un mercat del raïm i de la compraventa de raïm i de vi de caràcter oligopsònic, etc, no?, que acaben portant a aquesta qüestió, no? Llavors, a mi el que m'interessava una miqueta era explorar com es construeix el preu del raïm, quins valors, en plural, entren en disputa a propòsit d'aquest preu.
I quin període vols abarcar?
Clar, la idea és... A veure, no, com comentava també la Cecília, el treball parteix d'una feina feta i també té uns marges, no? És a dir, una recerca de 6.000 euros tampoc permet fer una tasca titànica, no? Llavors, jo en aquest sentit tenia previst circumscriure, no?, limitar el treball, la banda més historiogràfica i la feina d'arxiu, probablement al voltant dels anys 60, 70, podríem començar a fer una feina realista, no?, que són els moments en els quals s'institucionalitzen, es formalitzen les denominacions d'origen, que en clau institucional, doncs, bueno, es dona un marc de referència clar, fins a l'actualitat, no? Llavors, fer aquesta feina, no?, d'una banda d'arxiu en aquest passat proper, però sobretot molt etnogràfica d'aquest present, no?, que crec que és una qüestió interessant que l'antropologia hi pot aportar el fet diferencial. Jo, al final, no sóc historiador, soc antropòleg i, per tant, una cosa és, com dir-ho, dotar-me d'eines i dels coneixements que ens aporta la història, però al final el nostre és l'estudi del present, no? Per dir-ho d'alguna manera. Així que llavors serà una miqueta això.
Sempre parlem del Penedès.
Principalment del Penedès, sí. Però per una qüestió que també té a veure amb criteris de factibilitat, per dir-ho d'alguna manera. La meva tesi doctoral ja la vaig realitzar al Penedès, en 2017-2022, són 5 anys de treball de camp. Llavors, en aquest sentit, jo em sento autoritzat, per dir-ho d'alguna manera, només a parlar del Penedès, no? És on el meu camp es basa, és on tinc la xarxa de contactes, és on ja tinc un coneixement generat. Però el bo que té el Penedès, per dir-ho d'alguna manera, és que és un sector tan heterogeni, no? Té una composició tan heterogènia en quant als tipus d'actors protagonistes del sector vitivinícola que permet fer, com dir-ho, inferències, no?, que ens permeten pensar una miqueta, jo crec, en clau de sector català, no?, del vi. Sí. Crec que hi ha una cosa del Penedès que ens permet fer aquest gest, no?, de passar de lo particular a lo general, no?, i com el Penedès ens serveix com un estudi de cas que ens permet parlar de qüestions que tenen a veure amb dinàmiques nacionals més enllà de la regió.
Sí, aquesta era jo la pregunta, no?, de si realment es podia extrapolar, doncs, una mica les en el seu moment, les conclusions a la resta de Catalunya. És veritat que aquí al Penedès el sector vitivinícola és molt potent i en pes dins del que és la regió en concret, però dins del que és la totalitat de Catalunya també és un sector molt important. Per tant, suposo que sí, no?, però... Bueno, era la pregunta que tenia, no?, de si entens, abans de començar, que potser després tot es trenca i la investigació et porta per un altre lloc. Però en tot cas, el tema del preu és molt interessant. Jo,
La crisi del preu, fa tants anys que parlem d'aquest concepte, la crisi del preu del raïm.
Jo és una cosa que al museu sí que de vegades quan fas visites guiades, no? Què en penseu, no?, del que pagues per una ampolla de vi? Fins a on estàs disposat a pagar, no?, per aquella ampolla de vi? I aleshores, no?, doncs reflexiones, clar, si tu vols pagar fins aquí,
Vol dir que el productor, elaborador de vi, se li paga això i el que treballa al camp se li paga això altre, no? I de vegades no hi reflexionem prou. Ja sigui amb el raïm o amb altres temes.
Total, total. Sí, sí, és com amb les visites turístiques, no? És una qüestió que roman una mica amagada.
Sí, però en canvi és essencial per entendre, no? el present del sector i el futur també, no? Vull dir, sí que crec que és un tema molt interessant.
Cecília, el treball de l'Eloi veurà la llum negre sobre blanc, té opcions de ser publicat acabi la investigació?
Sí. La teoria és que s'ha de fer la recerca i a partir del resultat final d'aquesta recerca, doncs en principi s'ha de fer una proposta de publicació que no té per què ser tot el treball, o s'ha de valorar juntament amb publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, que sortiria dins de la col·lecció Cultures del Vi. Sí, sí, sí.
Eloi Cendrós, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Reiterem l'enhorabona i bona feina, que tens un any intens per davant.
Gràcies a vosaltres per aquest espai. Disculpeu per no haver pogut venir a l'estudi presencial, perquè mira que altres vegades sí que ho hem fet. I bueno, endavant. Gràcies per l'espai.
La propera, quedem quan puguis presentar el treball, et sembla?
Ah, perfecte, quedem així.
Gràcies. Una abraçada.
Adéu, Eloi, adéu.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Aquesta és la darrera cita de l'any. Ens retrobarem al gener. Així que, Cecília, fem un cop d'ull a l'agenda, a les activitats, als horaris d'aquestes festes.
Vinga, va. Aquesta setmana, o sigui, avui, demà i demà passat, passa tot.
Està tot concentrat.
Està tot molt concentrat. Avui tenim el tast gastronòmic que en vam parlar la setmana passada, que jo diria que no s'ha donat de baixa ningú, o si s'ha donat de baixa
mira
algú...
Mira que hi ha grip, eh?
Les places que estaven...
En llista d'espera, ja, no?
Exacte, vull dir, no hi ha res.
No hi ha opció.
Demà tenim un taller de làmpades nadalenques amb la Marta Aranyó, que és una artista que pinta amb vi, i aleshores doncs, és un taller adreçat a adults. I dissabte, no una ni dos, sinó quatre activitats al museu.
Coincidint amb la Fira del Gall, que hi ha poquetes coses a Vilafranca.
Sí, home.
Us hi sumeu,
Coincideix. A les 11, la darrera activitat familiar de l'any, visitem un artesà, que anem a veure a la modista... Espera't un moment, que no em vull equivocar, perquè a més és vilafranquina, i no ho vull dir malament. La Blanca Ferrer, exacte. Anem a veure el seu taller... I a veure com treballa ella tota la part de confecció de vestuari i tot això amb les famílies, canalla i adults. Aquesta és la proposta. Quedem al museu, això sí, i després anem caminant fins al seu taller.
La Blanca, que s'ha encarregat de bona part de la renovació del vestuari de la Festa Major de Vilafranca, això als més petits els hi agradarà segur.
Jo crec que sí, jo crec que és una cosa molt xula, a més, perquè els tallers dels creadors, siguin de l'especialitat que siguin, sempre són espais com màgics.
Una mica màgics,
sí,
és veritat.
I si podeu, veniu, perquè estarà molt bé. Ja
hi ha places.
Sí, encara queda alguna plaça. Després tenim doble visita guiada. A les 12. O una o l'altra, no podeu...
Feu doblet a la mateixa hora.
Sí, sí. Sí, sí, tenim la visita guiada a l'exposició Simposi, que l'hem tingut oberta bona part de l'any, doncs els seus comissaris, a Cor de Gat, fan la visita guiada a les 12 del migdia i Servidora farà la de les 12 al museu, també. O sigui que pel matí tot ple i per la tarda Jazz Club.
I quan a horaris d'aquests dies, en
horaris
general...
d'aquests dies, en general, fem horari habitual. L'única cosa és que sí que els dies festius tanquem. Nadal, Sant Esteve, 1, 6... Tanquem tot el dia, caiguin com caiguin, i les tardes del 24 de desembre i del 5 de gener també, perquè la veritat és que estem per altres coses i per tant ja està bé, no?, que el museu també tanqui.
Gràcies, Cecília Gené, i bon Nadal.
Gràcies, igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Un estudiant de Cunit impulsa una eina digital per donar informació als joves sobre l'accés a l'habitatge. Alumne de segon de batxillerat de l'Institut Ernest Lluc de Cunit, Hugo Ibáñez, ha desenvolupat en el marc del seu treball de recerca una eina digital amb la qual vol ajudar els joves del seu municipi i de tot el Baix Penedès a decidir-se sobre quina és la millor opció que poden seguir quan es volen independitzar del domicili familiar. Assessoria d'Habitatge és una plataforma web que inclou una completa base de dades amb informacions diverses sobre l'accés real a l'habitatge al Baix Penedès, indicant les possibilitats de compra o lloguer segons l'edat, els ingressos i la situació personal de cada persona. La plataforma analitza zones concretes de Cunit simulant escenaris de compra i lloguer segons els salaris i els preus reals de cadascú. També permet fer càlculs de quotes d'hipoteca i inclou un comparador de municipis del Baix Penedès. Es tracta d'una eina gratuïta i molt intuïtiva, disponible tant en català com en castellà i en anglès. El jove explica que es va decantar per aquest projecte quan va copsar que molts dels seus companys o coneguts tenien poca informació sobre un àmbit tan important i candent com és el tema de l'habitatge. Tot i que la presentació del projecte tindrà lloc el pròxim 13 de gener, Ibáñez avança que la intenció és mantenir activa la plataforma després i anar-la obrint a altres zones. La Fira del Gall 2025 de Vilafranca donarà el tret de sortida avui amb el pregó. Aquesta tarda, a partir de les 7, a l'Auditori del Vinceum, tindrà lloc el pregó de la 361a edició de la Fira del Gall. El gall Tomasot i la gallina Ballarica, les dues figures de bestiari festiu de la Fira del Gall, seran els protagonistes del pregó. L'acte comptarà amb la participació de l'escultora de les peces, Dolors Sans, d'antics i actuals balladors, de la dissenyadora de vestuari, Maria Rosa Casulleres, del músic i compositor Patón Felices i de la coreògrafa Neus Franci. Tot plegat serà un relat coral sobre la història de les dues peces conduït per l'actriu Clara Cols, que combinarà entrevistes, audiovisuals i música. L'acte començarà, de fet, a 6:45 de la tarda a la plaça Jaume I amb un ball solemne del Tomasot i la Ballarica, acompanyats de la banda de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet. Aquest moment servirà de preludi i connexió amb la part narrativa del pregó. Un cop finalitzat el ball, les dues figures romandran a les portes del Vinceum donant la benvinguda a tots els assistents. Us parlem ara d'activitats de Nadal a Can Trabal aquest dissabte. Sota l'organització de la Comissió de Festes, aquest dissabte Can Trabal viurà una jornada nadalenca d'activitats. La primera de les propostes s'ha programat a partir de les 11 amb jocs inflables que estaran a disposició dels més menuts fins a la 1. En aquesta mateixa franja horària, des de les 11 i fins a la 1, es podrà fer un taller de manualitats amb inscripció gratuïta. I ja per la tarda, a partir de les 5, es rebrà la visita del Pare Noel i del Tió. Hi haurà xocolatada i berenar popular. Totes les activitats es faran al local social de Can Trabal. I tot és a punt a Sant Sadurní per la cursa de Nadal. La cursa de Nadal Sant Sadurní 2025, que se celebra aquest diumenge, ja ho té tot preparat. L'organització recorda a les persones inscrites la importància de recollir el dorsal abans del dia de la cursa per evitar cues d'última hora. La recollida de dorsals es farà al Cava Centre, a la Fasina, situat al carrer Hospital 23 de Sant Sadurní d'Anoia, a només 100 metres del punt de sortida. Els horaris establerts són dissabte de 10 del matí a 7 de la tarda i diumenge de 7:45 a 9:45 del matí. Per recollir el dorsal cal presentar el DNI o passaport i el correu de confirmació de la inscripció. En cas de recollir el dorsal d'una altra persona, serà necessari aportar una foto o còpia del seu DNI i la confirmació de la inscripció. Com a incentiu, l'organització convida els participants a passar-hi dissabte amb calma, ja que totes les persones que recollin el dorsal aquell dia rebran una copa de cava.
Penedès en xarxa.
Moment ara d'obrir l'agenda i veure en detall algunes propostes de cap de setmana. La primera activitat és una estrena teatral del grup vilafranquí TAT, que representa un ram de margarides dissabte a Vilafranca i diumenge a Sant Pere Molanta. Ens ho explica des de Canal 20 el Raimon de Cara.
Parlem de teatre, així és, Sílvia. Una estrena que es viu aquest cap de setmana, en concret el grup Taller d'Assaig Teatre de Vilafranca, porta el seu Un ram de margarides, text de Caral Riera, a Vilafranca dissabte i l'endemà diumenge a Sant Pere Molanta. Perquè ens ho pugui explicar, conversem amb el seu director, amb Valeri Laguna. Valeri Laguna, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Com estem?
Molt expectants, amb ganes de saber com us ho fareu, perquè no és habitual, no? Dues funcions seguides, un dia i l'endemà. No és massa habitual en els grups de teatre amateurs.
Bé, no és... No, de fet, la prova de foc, la nostra il·lusió és fer una bona estrena i l'endemà, doncs, aquesta repetició, doncs, també serà per reafirmar una miqueta el que hem fet i estar convençuts de la proposta que portem, que crec que és força innovadora i que, bé, espera el veredicte de l'estrena, a veure què pensarà la gent, saps?
Una estrena a les 8 del vespre a l'Espai al Rebost de Vilafranca, que s'inclou aquest projecte dins del 365 Dones l'any, un projecte del Teatre Nacional de Catalunya, conjuntament amb el BOR Memòria Històrica. És la tercera vegada que participeu de manera consecutiva i això suposo que és tot un reconeixement pel grup.
Sí, nosaltres ens hem anat presentant en aquestes convocatòries que fa el TNC, tenim un bon cartell en allà, diríem, no? I normalment trobem facilitats per poder-hi participar. Es presenten bastants grups, no sé si tots hi participen o no, però nosaltres, amb les reunions que fem de preparació amb la gent del TNC i les masterclass que ens donen per preparar el projecte, per conèixer una mica el personatge del qual parlarem, etc., doncs ens hi sentim molt còmodes i molt agraïts de poder participar 3 anys seguits.
Doncs parlem una mica de la proposta. Aquesta proposta comentaves que vol ser innovadora, que vol que atrapi a l'espectador per alguns elements innovadors. Aquest projecte, 365 Dones l'any, busca reivindicar figures de persones invisibilitzades, dones, en aquest cas, una dona, la Margarida Rugall, que va ser penjada per bruixa.
Fa 2 anys vam recuperar la memòria de l'Anna Maria Martínez Sagi, una periodista, escriptora republicana, etc etc. I l'any passat la Marina Ginestà. Totes dues propostes ens van agradar i van funcionar, i l'equip que ens hi dediquem a aquest tipus de proposta, doncs ens fa il·lusió poder continuar any rere any, i aquest any amb la Rugalla, aquesta bruixa de les Valls del Pallars, una de les moltes dones que van ser assassinades, per dir-ho clarament, per aquestes autoritats fanàtiques que hi havia en aquells moments, que els hi atribuïen qualsevol desgràcia, era culpa de la dona que els hi queia malament o que tenien algun deute pendent, doncs anaven contra elles i sempre pagava, esclar, la baula més feble de la pel·lícula. En aquest cas, les dones, especialment dones vídues, dones sàvies, dones amb molts coneixements i que patien la venjança o l'oprobi dels seus veïns mateixos, que són els que les executaven d'alguna manera, no? Tot això estem parlant de l'any 1548, etc. O sigui, en ple segle XVI pots comptar amb una situació de fanatisme important. I quan dic de fer una proposta innovadora, doncs és sobre el text que el Caral Riera ens ha facilitat a tots els grups que fem aquesta reverberació, aquesta expansió de la proposta de 365 dones l'any. Intentem buscar allò que a nosaltres ens sembla més interessant, el fet de, no el fet anecdòtic, no el fet de la bruixa, sinó el que s'amaga al darrere d'aquestes venjances i d'aquest despreci que sentien per aquestes dones tan ben preparades i que els posaven en evidència.
Hi ha una connexió en el text de la Caral Riera entre la mort, l'assassinat d'Anna Regulla, de la Margarida Rugall, amb el present, amb un comiat d'una persona morta per la Covid-19.
Exacte, sí. La Caral Riera s'ha inventat un artilugi dramatúrgic on fa córrer en paral·lel la vida de dues persones que estan passant aquesta pèrdua i aquest dol per la pèrdua de la mare. Doncs tenim dues persones, la filla de la Margarida Rugall, la Rugalla, la bruixa, i la filla d'una dona que va morir de Covid l'any 19-20 i que, d'alguna manera, podien ser similars, no? Aquesta pèrdua, aquest dol, hi ha un paral·lelisme que està molt ben jugat per part de la dramaturga i que nosaltres doncs mantenim aquestes dues històries paral·leles que ens van explicant aquestes dues pèrdues, aquestes dues morts incomprensibles, una pel Covid i l'altra molt més incomprensible encara per aquest fanatisme i aquesta set de venjança que tenien certes persones i amb això es construeix tota una dramatúrgia que funciona fins a un final més o menys sorprenent.
Estem davant d'una lectura dramatitzada, no, Valeri?
Bé, la proposta inicial que fa el TNC és que ens conformem amb una lectura dramatitzada, però nosaltres intentem portar-ho a una teatralització completa. Vull dir que intentem prescindir d'aquests papers que ens ajudarien a llegir tota la història amb més comoditat i intentem fer una posada en escena totalment lliure ja del paper i passada ja per la memòria, per la comprensió i per la intenció dels actors dels quatre personatges que té l'obra. La part de lectura dramatitzada ja l'hem deixat enrere.
L'heu superat. El que queda clar és que també hi ha una connexió, entenem, una voluntat compartida dels grups que hi participeu amb el propòsit del cicle, de donar a conèixer aquestes dones menystingudes per la història, invisibilitzades.
Sí, aquest és l'objectiu, reivindicar aquestes dones que han estat marginades, oblidades, amagades, i que la història no li agrada parlar-ne, i que, en canvi, doncs, són dones, les dels anys anteriors, dones amb una potència literària i política important, i la Rugalla, la dona bruixa d'aquest any, té un significat i una potència reivindicativa dels crims que es van arribar a cometre contra les dones, doncs que també queda força accentuat en la proposta escènica que nosaltres fem.
Abans esmentaves doncs, tota la selecció prèvia a l'hora de triar des d'aquest projecte del TNC els grups que participeu en el 365 Dones. De nou, heu estat per tercer any consecutiu dins d'aquest cicle perquè teniu, comentaves, un renom, no? I us heu guanyat el respecte i el reconeixement també teatral d'aquestes persones que són exigents a l'hora de seleccionar.
Sí, de fet, ens coneixen per diverses coses que hem fet i doncs, a l'haver participat tres vegades seguides en aquesta proposta, havem aconseguit fer bastantes representacions cada any d'aquesta visibilització de la dona que ens proposaven des d'allà, ens tenen una deferència a l'hora d'encarregar-nos que continuem en el projecte. Estem, crec jo, ben valorats dintre de l'equip que condueix això dels 365 dones l'any.
El dissabte l'estrena al Rebost i l'endemà, diumenge, l'actuació a Sant Pere Mulanta no és casualitat.
No és casualitat. De fet, a Sant Pere Mulanta hi anem amb molt de gust a fer-ho, perquè és allà on, bàsicament, en aquell espai, en el teatre de Sant Pere Mulanta, és on hem preparat, on hem tingut l'oportunitat de muntar l'obra, de muntar tota l'escenografia, d'assajar-la durant els últims mesos i donar-li la forma que dissabte la gent veurà el rebost. O sigui, que és una miqueta sigut el nostre espai de treball i que ens han donat tantes facilitats que no podem fer altra cosa que representar l'obra el més aviat possible, i el més aviat possible és l'endemà, allà a Sant Pere, i pels veïns de Sant Pere, que en fi, que tan gentilment ens cedeixen aquest espai per treballar.
Doncs en prenem bona nota, ho subratllem. Dissabte a les 8 al Rebost i l'endemà el diumenge a les 7 a Sant Pere Molanta, a la Sala de la Societat. Valeri Laguna, director del grup de teatre ATAT, gràcies per explicar-ho, enhorabona i que vagi molt bé.
Un apunt. No, jo voldria remarcar la feina que fa l'equip tècnic que portem a nivell de escenografia, de llum i de so, i també doncs, donar les gràcies moltes als quatre intèrprets, a la Fina Ferrer, a la Sílvia Sogas, a la Margaret Vilanova i al Marc Giovanni, que són els intèrprets els que s'esforcen i s'escarrassen per fer arribar aquesta margarida de rugall a tothom. Res més que això, gràcies.
Moltes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu.
A Sant Sadurní, aquest divendres tindrà lloc la 19a edició del Tió Popular i Solidari, en col·laboració amb l'associació Qui té aquí, una proposta que ens recomana el Miquel Cuenca.
Doncs com bé comentava Sílvia, aquest divendres, 19 de desembre, a les 5 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament de Sant Sadurní té lloc aquesta 19a edició del Tió Popular i Solidari, una activitat que podríem dir s'emmarca dins la campanya comercial del municipi en aquesta època nadalenca. És per això que avui els estudis de Ràdio Sant Sadurní també al ser una activitat que té la seva connotació solidària i amb diferents entitats participants. Tenim amb nosaltres a la Susana Tuasso, la gerent de Som Sant Sadurní. També tenim a l'Elisenda Papiol, de Quitzenàs, que també s'encarregarà d'activitats durant la jornada, i també a l'Anna Fernández, ella és la presidenta de l'associació Qui té aquí, que també participa en aquesta activitat, com dèiem, amb una connotació solidària. Molt bon dia a totes tres.
Bon dia.
Bon dia.
Com comentàvem, és una activitat que s'emmarca dins la campanya comercial, Susana, i ja va per la 19a edició, 19 anys.
Sí, sí, 19 anys. La veritat és que 19 anys són molts, molts anys fent una mateixa activitat. És un clàssic. Jo crec que tots els nens i nenes i papes i mames i avis i àvies esperen el Tió Popular i Solidari, perquè ja fa molts, molts anys que ho fem i realment és una activitat doncs, molt, molt maca, no? Molt maca per la vila, molt maca pels nens i molt maca doncs, per tots els que hi participem any rere any.
Una activitat que tindrà també diferents activitats amb entitats que hi participen. Tenim, per exemple, Quitzenàs, que enguany estrena equip també, no, Elisenda?
Exactament. Nosaltres som un equip nou. L'acadèmia ja fa temps que està instal·lada a Sant Sadurní i sempre havia participat en les activitats del poble. I amb moltíssimes ganes nosaltres de tornar a participar en tot el que es faci a Sant Sadurní i sobretot a través de Sant Sadurní amb la Susana, que ens ajuda moltíssim. El dia del Tió hi serem amb una activitat de manualitats amb les nostres professores i així, doncs, com que sé que això té un gran èxit durant l'espera, doncs que la canalla estigui entretinguda i pugui passar l'estona a part de fer cagar el Tió.
Com bé diu el títol, Susana, Tió Popular i Solidari.
Exactament, és Tió Popular i Solidari. Popular perquè pot venir tothom a cagar el Tió. L'únic requisit per cagar el Tió és obtenir una butlleta d'un euro, que és un donatiu en benefici de l'associació Qui té aquí. D'acord? És l'únic requisit. Aquesta butlleta es pot aconseguir o bé els dies previs del Tió a l'oficina del Som Sant Sadurní, al carrer Montserrat número 16, i si no, la gent que no es preocupi, que també pot obtenir la butlleta directament el mateix dia a la plaça de l'Ajuntament.
Aquí ara anem perquè, com comentàvem, tenim a l'Anna Fernández de l'associació. No sé si ens podries explicar una mica quin és l'objectiu d'aquesta associació perquè la gent la pugui conèixer una mica més aprofitant aquest espai al magazín.
Bueno, primero daros las gracias aquí a Radio Sant Sadurní y, por supuesto, a la Susana que desde el primer momento se ha volcado con nosotros. El motivo, pues el objetivo es poder ayudar con las actividades que hacen los niños de Qui té aquí. Bueno, niños mal llamado, no son niños, pero bueno, para mí son niños. Para las terapias que hacemos, que hacen hacen gimnasia, hacen fisio, hacen musicoterapia. Entonces, con esta aportación del Cagatió y de la subvención que nos da el ayuntamiento cada año, bueno, pues intentamos sufragar para que los padres, para que las familias, pues intenten no sacar mucho de la casa, que hoy día tampoco no es muy fácil.
Perquè aquesta associació, a qui ajuda o a quin grup de persones està destinada?
Somos una asociación de personas con necesidades especiales que constituimos la asociación en el 2006 y desde entonces hacíamos más actividades. También es verdad que habían más niños, ya no hay tantos. Y desgraciadamente, claro. Y es, pues eso, darles un poco de necesidades que tienen ellos. Por ejemplo, el fisio para ellos es muy importante. La musicoterapia también. Todo lo que hacemos han sido cosas que desde el primer momento hemos intentado incluir en la asociación y que afortunadamente las hemos podido mantener hasta el día de hoy.
No sé si ja fa anys que col·laboreu amb aquesta associació, amb el Tió Solidari, o és una activitat que, diguéssim, aquests fons es destinen cada any a una associació diferent?
Doncs la veritat és que en aquest cas el Tió Popular Solidari des del primer dia es va fer en benefici de l'associació que té aquí i així ha sigut durant 19 anys. Sí que doncs, bé, tenim altres activitats, potser, no? D'altres èpoques de l'any, però el Tió Popular Solidari sempre ha sigut doncs, tradicionalment un tio doncs, que ha ajudat en aquesta petita associació d'aquí de Sant Sadurní. No? Ells també ens ajuden moltíssim en el que és el tema de l'organització el dia del tió, no? També ens ajuden molt aquell dia doncs, perquè doncs, l'activitat doncs, sigui possible. No? Per tant, estem encantats de poder doncs, donar doncs, aquesta... Bueno, al final és el nostre petit granet de sorra que un cop a l'any doncs, podem fer amb benefici doncs, de l'associació.
Ara anirem a parlar també de l'altre, podríem dir, col·lectiu, grup que hi participa, que és el CAU. Però primer, des de Quinze Nas comentàvem, hi han participat durant anys, però en aquest cas és nou l'equip. No sé com valoreu participar com a equip, podríem dir, debutant en aquest Tió Solidari Popular.
Doncs estem molt contentes de tenir l'oportunitat de participar-hi. Realment, no, l'objectiu del Tió no només és passar una bona estona tots plegats, sinó que reverteixi, no, sobre l'associació amb una tasca ingent que fan amb aquesta gent de necessitats especials. Estem especialment contentes perquè per tot l'equip és la primera vegada que hi podem participar i, bueno, arribem un any abans del 20è aniversari, no, que suposo que l'any que ve podrem fer festa grossa i estem molt contentes. De l'any que ve ja podrem dir, no?, que ja hi havíem participat abans.
Com comentàvem, Susana, el CAU també hi participa i fora de micros m'havies dit que l'últim any dels del CAU són els mateixos monitors que estan amb els altres membres del CAU dinamitzant aquest Tió, uns alumnes que fan de monitor, però anys enrere havien participat en aquesta activitat com a nens.
Sí, sí, sí. Avui, doncs, disculpo doncs, que no haurien d'haver estat entre nosaltres avui doncs, els nanos o alguns dels monitors del CAU, no ha estat possible finalment. Però no seria possible aquesta activitat sense el CAU. És una peça indispensable. Els nanos del CAU són els que dinamitzen, no?, el tió perquè doncs, els nens i nenes doncs, puguin fer que, doncs, aquest tió. I el que dius, fa 19 anys que el fem, els nanos, els grans, no?, el grup dels grans del CAU tenen 17 anys i hi ha doncs, nanos aquests que tenen 17 anys avui, si comptes que el tió fa 19 anys que el fem. Doncs molts d'aquests nanos doncs, és molt especial per ells poder estar ells com a dinamitzadors d'aquesta activitat quan ells han sigut els beneficiaris, no?, de poder anar a fer cagar doncs, aquest tió durant molts anys mentre ells eren petits, no?, eren infants. No? I, per tant, és, això doncs, li dona doncs, aquest plus, no?, és molt especial per ells. No?
Des de l'associació també hi participen els nois i noies o persones en el tió?
Sí, todos los que pueden venir ese día, que no siempre son todos porque ellos van a una escuela o van al taller o van cada uno donde tiene que ir y si llegan todos a tiempo de sus menesteres, pues vienen, que casi siempre son todos. Y luego, además de estar con nosotros, bueno, pues ayudando pues a repartir el chocolate, a repartir todas estas cositas que hacemos, además también cagan el tío, que para ellos es primordial. Ellos el día del cagatío vienen a ayudar, pero vienen a cagar el tío. Ja disfrutar, evidentment.
Això segur. També m'has dit, Susana, que aproximadament són uns 400 nens i nenes els que venen a l'activitat, sí, o que podeu arribar a comptar o prevenir.
Correcte. Compte que l'activitat comença a les 5 de la tarda, dura al voltant de 2 hores i mitja, 3 hores màxim, i cada any, doncs això, el tio doncs, cada vora doncs, uns 400 nens més menys, no? Aleshores, doncs... Dic més menys perquè, evidentment, no ho sabem, el tio, al final, quan ja està molt cansat, arriba un moment que diu ja no puc més i fins aquí cago, no? Per tant, no sabem la quantitat exacta de nens, però sí que penso que el tio diu normalment són 2 hores i mitja, 3 hores, de forma continuada, d'acord? I això, durant, no només els nens i nenes venen a cada tio, sinó que, a més, poden gaudir de les activitats que aquest any, doncs, del taller que duran a terme, doncs, des de quinzenars. També els mateixos nanos del CAU, doncs, també fan un taller d'activitats nadalenques i, a més, molt important també, no ens els podem deixar aquesta xocolatada, també superesperada, que a vora les 6 de la tarda sempre fem i que és gentilesa, deixem-ho dir, de Simon Coy i Calblai Orígens, que són els que fan possible doncs, que puguem gaudir després d'aquesta xocolata tan bona, que sobretot si fa fred, que no sé quin dia farà divendres, però sobretot si fa fred s'agraeix.
Sí, sempre s'ha de fer corto, eh?
I sempre fem curt, sempre fem curt. I després també, molt important, és a dir, el tio Popular i Solidari no seria possible sense l'ajuda dels establiments que formen part del Som Sant Sadurní, que amb la seva col·laboració doncs, fan doncs, que això, que any rere any aquests nens i nenes puguin tenir el seu tio Popular i Solidari.
Doncs moltes gràcies, Susana, Elisenda i Anna, per acompanyar-nos i esperem que la jornada del divendres vagi rodona. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Qualsevol d'aquestes propostes les podeu recuperar ara i en qualsevol moment al podcast del programa. Nosaltres repetim demà de 9 a 12 amb més veus, amb més propostes. Gràcies, que acabi d'anar bé aquest dimecres. Adéu-siau.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.